Qualsevol parada on us atureu una estona i trobareu algun dels seus llibres. Demà repassarem la llista dels més venuts per Sant Jordi, però a ell qualsevol llista del món li queda petita. I és que ha venut, aquest senyor que tenim al costat, ha venut més de 150 milions de llibres arreu del món. Amb The Century ha explicat els principals esdeveniments del segle XX a través de tres volums, La caiguda dels gegants, L'hivern del món i el més recent, El llindar de la eternitat. Qualsevol dia és un plaer conversar amb ell. És la tercera vegada que l'entrevisto, una va ser a Madrid, la primera, la segona va ser als estudis de la ràdio, de RAC1, però avui ens fa molta il·lusió que en un dia tan especial com Sant Jordi tenir entre nosaltres, aquí al Palau Robert de Barcelona, el senyor, el gran Ken Follett. Mr. Follett, good morning.
Good morning.
Bon dia.
Un aplaudiment, sisplau, per aquest home. Sant Jordi és una figura que compartim els catalans i els britànics. Sense anar més lluny, la bandera anglesa està formada per la creu de Sant Jordi. No sé si vostè havia vingut alguna vegada per algun Sant Jordi a Catalunya.
This is my first time for Sant Jordi.
És la primera vegada que estic aquí per Sant Jordi.
I've been to Barcelona many times.
He estat a Barcelona moltes ocasions i cada vegada que vinc aquí m'ho passo molt bé. És la primera vegada que estic aquí per el dia de Sant Jordi. I és realment fascinant. Suposo que només estem començant el dia, però veure tantes persones i els llibres, la gent comprant i venent llibres i les roses. M'encanta també la rosa, perquè jo sóc una mica romàntic. I la idea del llibre i de la rosa, doncs, és perfecta.
La gent que passegi avui trobarà aquest llibre, El llindar de l'eternitat, del Ken Follett, que és el seu últim treball. Pels indecisos, expliqui'ls què s'amaga darrere d'aquest llibre amb pràcticament 1.200 pàgines.
Edge of Eternity is about the Cold War.
El llindar de l'eternitat tracta de la Guerra Freda.
And it has that title because
i té aquest títol perquè quan estàs en aquest període, quan estàvem, tots sabíem que en qualsevol moment podíem morir tots per una bomba nuclear. Ara ens oblidem quan vam patir els que vivien als anys 50 i 60 i fins i tot als 70. Teníem els superpoders que estaven enfrontats als Estats Units i la Unió Soviètica i estaven realment enfrontats i era una cosa que donava por, sobretot durant els moments de la crisi de Cuba, que va fer és un dels capítols molt importants del llibre. Tothom s'anava a dormir pensant potser no ens aixecarem al matí.
Jo puc contestar sí, però perquè també he llegit els dos anteriors. Aquesta trilogia de The Century, per la gent que n'estigui escoltant i digui, bueno, me'l compraré aquest llibre avui, aquest dia de Sant Jordi, aquest llibre es pot llegir d'una manera apartada dels altres dos, d'una manera, diguem-ho, que alliberada dels altres dos?
No cal
llegir els llibres en ordre. Cada un es pot llegir sol. Crec que seria també molt divertit llegir començant per l'últim. Perquè així podries conèixer els personatges i pensaries, a veure, m'agradaria saber què ha passat abans.
Què li satisfà més, acabar un llibre o començar-ne un de nou?
Finishing a book is great.
Acabar un llibre està molt bé.
I've paid the rent.
Perquè sé que així he pagat el lloguer. He pogut pagar les factures.
And I've kind of justified my existence.
I he justificat la meva existència.
But the most exciting thing is starting a new story.
El més emocionant és quan comences una nova història.
Because at the beginning,
perquè al principi qualsevol cosa pot succeir.
I can change a character from male to female.
Puc canviar un personatge que comença com dona i després dic, no, serà home. Puc canviar el temps, el moment de la història. Puc fer qualsevol cosa. I a mesura que es va desenvolupant la història, es fa cada vegada més restringit i les meves opcions són més limitades. El principi és el millor moment de la història.
Vostè ha ambientat les seves novel·les a l'edat mitjana, a la Primera Guerra Mundial, a la Revolució Russa, a la Segona Guerra Mundial, a la Guerra Freda. Escriuria sobre qualsevol període de la història?
I guess so.
Suposo que sí.
Because I guess in any period of history
there's
some drama. Perquè suposo
que a qualsevol moment de la història hi ha moments de drama, hi ha conflictes, conflictes entre grups de persones, entre idees, i els meus personatges sempre estan implicats en aquests grans conflictes de la història.
There might be some periods of history that it would be difficult
to identify. Potser seria difícil identificar alguns períodes de la història, per exemple.
I'm not tempted to write about ancient Egypt.
No tinc ganes d'escriure de l'Egipte de l'antiga edat, perquè no em puc imaginar com seria viure en aquesta època. És molt important que el lector pugui identificar-se amb els personatges i dir, sí, això m'hagués pogut passar a mi mateix.
El llibre, quan el vaig llegir, que va ser just quan el va publicar ja fa alguns mesos, repassa des dels anys, començament dels anys 60 fins a gairebé l'any 90, i hi ha esdeveniments històrics com la caiguda del mur de Berlín, la crisi dels míssils cubans, l'assassinat de Kennedy, evidentment la guerra del Vietnam, l'escàndol del Watergate, entre molts altres. Ja ho sé que és molt difícil en un llibre de més de 1.000 pàgines escollir un esdeveniment del segle XX, però si li pregunto a Ken Follett, quin és el que el fascina més?
Suposo.
I mentioned earlier the Cuban missile.
Vaig parlar de la crisi dels míssils de Cuba.
That was the most exciting.
Jo crec que aquest va ser el moment més emocionant.
And I tried to tell the story from three points of view.
Durar aquesta història des de tres punts de vista diferents.
Usually the story of the Cuban
normalment la història d'aquesta crisi es conta des de Washington.
But actually,
però de fet,
there was also a huge drama
també a Moscou havia un drama molt important. Ells també estaven molt espantats.
And my Russian characters are
I
very frightened.
Els meus personatges russos estan també molt espantats.
And the third point of view, and the one that everybody forgets,
el punt de vista que tothom s'oblida és el dels cubans.
They were really scared.
Ells estaven molt espantats.
Because they had these two superpowers.
Perquè tenien dos superpoders.
And they were going to have a war.
I
on their island.
Pensaven tenir una guerra a la seva illa.
The Cuban people
were
getting ready for an American invasion.
Estaven preparant-se per una invasió dels Estats Units.
So I guess for me that was the most exciting part.
Per mi això va ser el moment més emocionant del segle.
Quan per exemple vostè interacciona el que és la ficció amb personatges reals, clar, no sé si no sent una certa responsabilitat utilitzant personatges reals com per exemple Kennedy amb gent que interacciona amb la ficció.
Yeah, and my rule is that I should never violate.
Jo tinc una regla que mai puc violar.
So for example, if
per exemple,
if there's a scene in the book in which
hi ha una escena al llibre on hi ha una conversa d'una persona de ficció amb el president Kennedy,
what the fictional character says I've made up.
Aquest personatge, el que diu el personatge fictici, ho he escrit jo. Però intento donar al president Kennedy paraules que realment va pronunciar a la vida real.
It's actually quite easy with recent
is bastant fàcil amb la història més recent.
Because a lot of the things that
perquè
Kennedy said
moltes de les coses dites per Kennedy ja estan gravades, estan
on the internet, you can
a la cinta i pots sentir moltes converses de l'època. Tot el que va dir el Nixon està gravat.
So, whatever President Kennedy says,
per tant, el que diu Kennedy al meu llibre són paraules que va pronunciar. Potser les circumstàncies no eren les mateixes, potser era una carta,
però
el que diu és veritat. L'última vegada que va venir als estudis de la ràdio ens va dir que havia començat a escriure el que serà el seu pròxim llibre, que presumptament era una història d'espies, crec recordar, ambientada al segle... el segle XVI, el Kingsbridge, durant el regnat de la reina Elisabet I. En quin estat es troba ara mateix el llibre?
Well, I'm writing the first draft.
Estic ara fent el primer esborrany.
And I have about 300 pages written.
I ja he escrit unes 300 pàgines.
So it's going really well.
Per tant, va molt bé.
I'm enjoying it, it's quite exciting.
I ho estic passant molt bé perquè és realment emocionant.
Crec que a més va viatjar a Sevilla, no?, per documentar-se. Tinc entès?
Sí, efectivament, hi ha un personatge al llibre que viu a Sevilla. Actualment és molt diferent de com era al segle XVI.
If I'm going to write about a city, I feel more comfortable.
Però també penso que si haig d'escriure d'una ciutat, em sento més còmode si he estat allà i he pogut caminar pels seus carrers.
Permeti'm, senyor Ken Follett, que ara direm exactament on anirà a signar per tota aquella gent que el vulgui acompanyar en aquest recorregut del Dia de Sant Jordi per la ciutat de Barcelona. Però, esclar, vostè ha escrit molts llibres, però li puc preguntar si el llibre més signat sempre és l'últim o encara li porten els pilars de la terra sota el braç?
Suposo
que la gent normalment a la mà té el llibre més recent. Però els pilars de la terra és un llibre meu que tothom recorda.
It was published 26 years ago.
Es va publicar que fa 26
sí.
anys.
Sí, 26, si havia ser l'any. Sí.
But people still talk to me about that.
Però la gent encara em parla d'aquest llibre com si ho haguessin llegit el dia abans.
I'm very pleased about that.
I això m'encanta. No sé el que vaig fer amb aquest llibre.
Miri, jo li diré molt, molt francament, al començament dels anys 90, recordo que... més tard, gairebé... Sí, al començament dels 90. Recordo que tenia els pilars de la terra i que em vaig passar nits sense dormir. En aquella època no feia el programa al matí. Nits sense dormir per acabar-me el llibre. Era una història meravellosa que recomano ferventment a la gent que no hagi llegit encara res de Ken Follett, que Els pilars de la terra és un llibre, jo crec que forma part de la història de la literatura.
Thank you.
Moltes gràcies.
Així li he de dir. Per cert, deixi'm dir, aquest matí Ken Follett signa els seus llibres a les 12:30... fins les dues a l'estand de l'FNAC del Triangle a la plaça Catalunya de Barcelona i a la tarda, durant una hora i mitja, de 6:45 al Corte Inglés del Portal de l'Àngel. Jo suposo que si vostè li pregunta a alguna gent d'aquí que no hagi llegit cap dels seus llibres, per quin llibre començaria pel seu univers literari, senyor Follett, què li recomanaria?
Well, maybe to begin with
potser Ivan... per començar...
Because it's shorter.
Diria L'ull de l'agulla. És un llibre més curt dels que escric actualment i va ser el primer èxit que vaig tenir, L'ull de l'agulla.
That was the first book that persuaded people.
I va ser el primer llibre.
Un llibre curt de quantes pàgines? Clar.
Que va convèncer la gent de llegir Ken Follett.
It's only about 300 pages.
Oh. No, només 300 pàgines.
Només 300 pàgines, un llibre petit. Perquè l'última vegada que ens va venir a visitar, recordo que vam riure molt perquè vaig agafar el llindar de la eternitat i vaig fer, aquest és el llibre de Ken Follett. Un llibre que té, repeteixo, 1.150 pàgines. 1.150 pàgines. Escolti'm, jo li faré avui... És el seu primer Sant Jordi. Permetin que parli en nom de la gent que és aquí al Palau Robert i que omple aquest Palau Robert i la gent catalana que el rebrà avui amb els braços oberts per signar el seu llibre. Jo avui li regalaré una rosa per vostè com a símbol d'amistat i permeti'm que li regali un dels llibres que defineix molt bé el sentiment d'una part important del poble de Catalunya. És un llibre d'enorme èxit que ha estat un dels llibres més venuts de la història del país, que és el Victus del senyor Albert Sánchez Piñol. Escrit en català. Li regalo, senyor Ken Follett, perquè el disfruti, perquè és un llibre esplèndid. Moltes gràcies, senyor Follett. Disfruti molt d'aquest dia preciós que diu molt de l'autoestima dels catalans.
Thank you.
Ken Follett.
Un plaer, gràcies.
Aquí al Món RAC1. Un plaer enorme, un orgull tenir-lo aquí. Gràcies. Ara tornem.
El Món RAC1 amb Jordi Basté.